Entrada i sortida de vehicles a l'illa, 15 vots a favor de l'esquerra, 5 nos de vots i 13 abstencions del PP. No és possible, perquè aquesta és la clau, l'abstenció del PP, perquè és una norma que amb aquestes característiques ha de menester una majoria qualificada, la majoria absoluta, i el Partit Popular diu que ara no. L'explicació és que diuen que busquen i cerquen el consens.
Gràcies, Maria Eugènia. Amb aquesta darrera hora des del Consell de Mallorca, amb aquesta informació s'han fet les 6 i 4 minuts. L'informatiu vespre, com sempre, serà quan siguin les 7 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Entre llibres artístics i polèmics també, l'arquitectura igualitària, ens mourem avui a l'Aviador. Benvinguts a la cultura. Comença... Això, comença el programa quan són les 6 i 6 minuts. En Lluís Fortes, el control tècnic.
Sí, seguint en la línia de l'arquitectura en perspectiva de gènere que ens ha proposat l'arquitecta Cristina Llorente en les darreres setmanes, avui ens du a una autoritat en la matèria, és la seva col·lega i professora de l'Escola d'Arquitectura de València i també coautora d'alguns estudis i guies per la seva aplicació pràctica, que és Eva Álvarez. Seguirem parlant també de Galerada amb la llibretera Maria, Cuenet, que avui ens proposa els relats basats en fets reals, però que han passat a altres persones. Un bon exemple el trobam a l'obra de l'escriptor Emmanuel Carrer, un dels autors protagonistes d'aquest espai d'avui. I per acabar, entrarem a una llibreria avui especialitzada en temes d'art, ubicada a un museu. És la Seu Palmassana de la Fundació Joan Marc, al carrer de Sant Miquel de Ciutat.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I avui a la nostra secció d'arquitectura continuem parlant d'arquitectura en perspectiva de gènere, efectivament, i a més amb una experta en la qüestió. What a thing. When someone looks at me with real love, I don't like it very much. Kinda makes me feel like I'm being crushed. Is this something that you would like to discuss? I començam amb la música de Florence, que sempre va bé, no, Cristina?
Sempre va bé, me poses això sense avisar, jo me puc parar a plorar i no poder fer la secció, saps?
Que, bueno, hem de dir que, podem dir que ja tens entrades per un concert seu.
He aconseguit entrades, sí.
Deia jo que un expert, en realitat dues, perquè evidentment tu també ho és, continuem parlant d'arquitectura des del punt de vista del gènere, que en realitat ho veiem sempre, no deixa de ser una arquitectura més igualitària, no?
Exacte. I bé, jo havia proposat proposat la setmana passada de canviar de tema, tu m'ho vas dir que volies seguir xerrant d'això.
M'empenyo en aquestes coses.
Seguim xerrant d'això, que a més ja saps que a mi ja me va bé perquè m'agrada molt. I com bé dèieu, avui hem convidat na Eva Álvarez Isidro, que és arquitecta i professora de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. També és membre de la Càtedra d'Urbanisme i Gènere i coautora, juntament amb el també arquitecte Carlos Gómez, de la guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en actuacions urbanes de la Comunitat Valenciana i de la guia d'incorporació de la perspectiva de gènere en habitatge públic pel Banc Europeu d'Inversions. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bona tarda.
Bona tarda. I només han llegit un 25% del teu currículum, perquè quan Cristina m'ha dit que te teníem avui, m'he ficat a Google i la veritat és que és immens, però bé, de moment ens quedàvem amb això, no?
Bueno, soy vieja, digamos. No tiene mérito.
No tiene un poquito así, pero bueno, es igual. Ya lo decimos nosotros.
Bueno, Eva, buenas tardes. Hemos estado hablando estas semanas sobre el diseño de vivienda con perspectiva de género. En otros programas hemos tocado también el tema del urbanismo de género. Y bueno, quería empezar desde una visión así más general y desde el punto de vista de una experta, por tu parte, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la perspectiva de género aplicada a la vivienda?
Pues me veo muchas veces la necesidad de explicar esto y por resumirlo, creo que es entender el cuidado como en el centro de todas las decisiones, el cuidar a las personas, cuidar la memoria, cuidar el lugar, cuidar el medio ambiente, ¿no? Es decir, en general se trata de cuidar donde estamos y cuidar a todas las personas por igual, considerando que todas las personas son igualmente merecedoras de cuidado y de atención, capaces de cuidar, ¿no? Entonces, cuando queremos, digamos, entenderlo globalmente, es decir, este espacio me cuida en el que yo estoy diseñando, me cuida a mí igual que al resto de las personas que conviven conmigo, y entonces a partir de ahí vamos viendo cuáles son las tareas a hacer. Y por poner un ejemplo, las cocinas suelen ser pequeñas y en el peor sitio de la casa, no suelen estar en el mejor y se pasan muchas horas cocinando y es una tarea fundamental para el cuidado, que además establece jerarquías entre las personas que conviven en ese lugar. Tradicionalmente no tendrían por qué, pero las establecen. Claro. Entonces, digamos que mirarlo desde ese punto de vista es cambiar un poco el punto de vista.
Claro, aquí lo comentamos en diversos programas, Eva, que el error de base, por decirlo de alguna manera, ¿no? El error discriminativo de base es que las mujeres tengan que ocupar más tiempo que los hombres la cocina, por lo tanto siempre que podemos hablamos de soluciones integrales, pero es verdad que si lo llevamos al campo de las curas, ya independientemente de quién se ponga delante de los fogones, es muy lógico lo que estáis diciendo, lo que lleva diciendo también Cristina durante diversos programas, ¿no? Que la cocina debería ser como no sé si el más importante, pero seguramente de los espacios más importantes y por tanto más cuidado, ¿no? De una casa, de un hogar.
Sí, bueno, yo no lo sé. Yo, claro, yo siempre hablo desde mi perspectiva, es decir, nosotros siempre declaramos que todo lo que decimos es situado, ¿no? Desde mi perspectiva, es de la educación que yo he tenido y la vida que llevo, no hay fiestas que no esté asociada a una comida.
Claro,
y
claro.
En general, guisar es un momento festivo, no siempre, porque a veces estás cansada, pero es un momento festivo y debería tener una presencia en la casa, que no fuera solamente, porque ahora se están haciendo cocinas que son para exponer lo bien que le va a uno en la vida, ¿no? Que no son para cocinar.
Correcto. Entonces, de esas isletas de 7x7 que dices, ¿cómo llegas al centro de la isleta?
Sí, si no es con una grúa, esas neveras, y al final nadie cocina, ¿no? Y si cocinar es un acto de cuidado y de cariño con la gente, no tiene por qué, pero podría hacerlo, y tener los espacios que lo requieren, pues nos parece que es fundamental. Hay más ejemplos, es decir, el baño de padres, que es algo típico, ¿no? Es decir, ¿por qué tienes que generar ya esa jerarquía en la casa de quienes merecen un baño mejor o un baño peor, que es lo que suele ser, ¿no? Entonces, que los baños sean de uso de quien lo necesite y que estén bien colocados y que den servicio, es una cosa muy pequeña, pero ya rompe esa jerarquía que se establecen innecesariamente de las personas en alrededor de la vivienda.
Sí,
entonces, al final estamos analizando las relaciones de poder que establecemos a lo largo del diseño arquitectónico. Perdona.
No te preocupes. Habíamos estado hablando también de ese ciclo de la ropa, ¿no? Del pensar en todo ese trayecto que hace la ropa. ¿Qué espacios, desde tu punto de vista, podrían estar asociados a ese ciclo y cómo y qué ejercicios de buenas prácticas tendríamos para diseñarlos mejor?
A ver, cuando me dicen, yo te contestaré y te digo lo que yo pienso, pero quiero que se entienda siempre que nosotros no queremos dar soluciones universales, sino que pensamos que las soluciones deben estar adaptadas a cada contexto vital, ¿no? Es decir, tal y como nosotros vivimos en mi casa, la ropa se genera en el dormitorio o en el baño cuando te duchas, no sabemos por qué hay que llevarla a la cocina, por ejemplo, para lavarla, porque no es lógico y hay que tenderla. En algunas veces hay que plancharla y desde luego hay que... Yo la doblo y la vuelvo a guardar, ¿no? En principio parece que eso sea... Esa trayectoria debe estar más clara en la casa y dónde está. Otra pregunta es si la lavadora tiene que ser individual en cada vivienda o podría ser colectiva, que es lo que se están explorando ahora en el tema de las cooperativas, que además está del lado de la sostenibilidad. Podríamos tener lavadoras industriales colectivas y no tenerla dentro de casa con todo el ruido y con todo el problema que eso hace, gestionadas por una aplicación. Es decir, hay que darle... El problema de la perspectiva de género es que damos por hecho muchas cosas sin pensarlas, ¿no? Es decir, las casas no tienen sitio donde tender, pero sí que tienen el despachito que habitualmente ocupaba el señor, ¿no? La oficinita o la habitación esa de despacho, en las casas, digamos, más antiguas. Y muchas veces esas cosas se trasladan sin pensar. ¿Dónde juegan los niños en la casa? ¿Dónde juegan los niños en el edificio? También quiero insistir en que el problema de la vivienda no es un problema de tener una buena vivienda, que por supuesto también necesitamos buenos edificios y buenos barrios con espacios de proximidad. Mi casa puede ser pequeña si tengo servicios cercanos, ¿no? Y si yo no tengo por qué tener la lavadora en casa, no tengo por qué lavar. Obviamente debería tener el armario en casa, por lo menos en mi modo de vivir. A lo mejor hay gente que consigue vivir de otra manera y necesita otros espacios, y a eso no se le presta atención.
Sí, hablábamos.
No sé si te he respondido del todo.
Sí, ya hablábamos en este sentido de la flexibilidad de la vivienda, ¿no? Porque es verdad que podemos ocupar una vivienda con una situación familiar concreta o en una etapa de la vida concreta, pero que esta situación va cambiando a lo largo de nuestra vida y que la vivienda debería poder adaptarse a esos cambios.
Transformarse, es decir, los edificios podrían ofrecer distintos tamaños de viviendas, que uno pudiera moverse por dentro del edificio a lo largo del tiempo. Las viviendas podrían tener habitaciones que se activan a una vivienda o a la contigua y que puedan cambiar de tamaño. Podríamos vivir en viviendas más pequeñas si el edificio tuviera espacios comunes suficientes. Y a lo mejor la vivienda de base podría ser mucho más pequeña porque tiene un salón colectivo, una cocina colectiva y un piso colectivo de invitados que cuando lo necesitas lo puedas organizar. Entonces, tenemos todo el mismo tipo de vivienda, de dos o tres dormitorios con cocina y baños al uso, sin pensar que los modos de vida y los modos de convivencia son diferentes. Y en el fondo la perspectiva de género lo que quiere decir es, mira, piensa que puede vivirse de otra manera.
Claro, yo entiendo que las dos, que sois arquitectas, sois aún y desgraciadamente minoría en todas estas tesis y todas estas teorías, ¿no? Porque el mercado sigue yendo por otra parte, a veces incluso antagónico a lo que estáis hablando, ¿no?
El capital siempre es conservador y no quiere arriesgar. Y yo creo que ahora se equivoca porque las cosas han cambiado sustancialmente. Es decir, también es que hay normativas que son, digamos, complicadas de hacer compatibles, ¿no? Sí, el que da mayor rendimiento de superficie de vivienda por ascensor, pues es ascensor con dos o tres viviendas de dos o tres dormitorios. En cuanto empiezas a pedir que haya diversidad de viviendas y que puedan estar, a lo mejor baja el rendimiento de metros cuadrados por ascensor y la gente no quiere invertir en eso, pero deberían, porque tendríamos, las viviendas serían más sostenibles y podrían alargarse su uso útil más en el tiempo. También es que el capital sigue entendiendo la vivienda como un activo financiero y nosotras entendemos la vivienda como un elemento que facilita la vida de las personas, con independencia de que sea activo financiero o no. Entonces hay que cambiar un poco la manera de pensar para poderlo abordar.
Claro, luego esto puede parecer complejo a la hora de aplicar estos modelos de vivienda, porque es verdad que son, que los modelos tradicionales son modelos como muy, muy asentados, muy arraigados, ¿no? Y cuesta también que la gente de alguna forma entre o entienda estos nuevos modelos. De repente alguien que le digas que va a tener un salón comunitario o una cocina comunitaria o esa lavadora, ¿no?, comunitaria que decías, aquí también hablábamos pues de las herramientas, por ejemplo, diferentes elementos uh-huh. y servicios que no tendría por qué tener cada persona individual en el edificio. Pero creo que puede ser complicado, ¿no?, el hecho de vender, entre comillas, ese tipo de vivienda, porque la gente está muy acostumbrada a vivir de otra forma, ¿no? Y creo que también puede que vaya despacio, aparte de por el mercado, también por la forma de vivir que tiene la gente y por la dificultad de adaptarse o de probar nuevos modelos, ¿no?
Hombre, vamos a ver, eso requiere también cierto trabajo previo por parte del colectivo social, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando la gente está trabajando para promover una cooperativa, 2 años antes de tener la vivienda, se reúnen, hablan cómo la quieren, qué querrían, y van haciendo, digamos, decisiones colectivas sobre cómo tiene que ser eso, y se van, digamos, viendo venir qué es lo que va a venir, por decirlo de alguna manera, qué es lo que tiene que ser y por qué es mejor, porque además estamos hablando de soluciones que son mejores, no solo que se tengan que adaptar. No son problemas que se resuelvan solo arquitectónicamente, también hay que mucho trabajo de trabajador social que hay que hacer para que estas cosas cambien. Uh-huh. Y después, respecto de la adaptación de la gente, pues todo, yo no voy en patinete, pero creo que la gente se ha acostumbrado muy fácilmente a ir en patinete. Uh-huh. Todos nos hemos acostumbrado a los nuevos modelos de móviles y de inteligencia artificial. Es decir, la gente cuando ve, digamos, la virtud de las cosas, también se adapta a cosas que antes no había, ¿no? Si ustedes piensan en todo lo que ahora hay que no había hace 10 años, verán que es mucho. Y sí que nos hemos adaptado a eso, y sin embargo en la vivienda seguimos teniendo las viviendas que se definieron después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y no acabamos de entender por qué tiene que ser así.
Sí, y bueno, sí que en el caso de Valencia se empezó a trabajar bastante en lo que definíamos la semana pasada como el mainstream, ¿no?, de esa transversalidad, del concepto sí. de género en todas las políticas públicas. ¿Cuáles piensas que han sido a lo largo del tiempo los cambios que se han introducido en esas políticas públicas que mejoran esta perspectiva de género en el diseño?
Pues con el gobierno del Botánico, con los dos gobiernos del Botánico, se introdujo la perspectiva de género directamente en la ley del suelo, en el artículo 1. El objetivo de la ley es la administración del suelo y tal, con perspectiva de género. El artículo 13 definió las condiciones de cómo tenían que ser los lugares, porque no solamente, insisto, es la vivienda, es el barrio. Y esa ciudad, la movilidad también, la que tiene que incorporar la perspectiva de género, se definieron el artículo 10, y además apareció en esa ley el anexo 10, artículo 13 y anexo 10, siempre los confundo el orden, donde se definió todo eso, y por ley tenía que incorporarse la perspectiva de género en cualquier actuación urbana que se vaya a hacer, pequeña, grande o de planeamiento. Y después también se ha incorporado en toda la norma, bueno, se hizo una normativa de habitabilidad que incorporaba la perspectiva de género, que finalmente no se ha aplicado, hablando del tamaño de las piezas y de los usos que tiene que haber en la vivienda. Se hizo un gran ímpetu en que habría, de hecho, al final se redactó la guía y se generó una cátedra de urbanismo y género para darle difusión tanto al personal técnico como a los estudiantes, al estudiantado, para que se fuera habituando a todas estas cuestiones. Que por otra parte, en la universidad hay un grupo bastante de estudiantes que reclaman todos estos cambios.
Claro,
Entonces, sí, son muchos. Uh-huh. En aquella época, que ahora se ha quedado ahí como de repente un poco en un limbo. Ahora desconozco un poco lo que se está haciendo ahora porque está más parado, pero yo creo que la inercia de la gente sigue adelante con todo esto.
Claro, esto te iba a preguntar, ¿no? El cómo se aplican después estas normativas, porque aquí en el caso de Baleares también tenemos normativas autonómicas que mencionan la perspectiva de género en las acciones o en las intervenciones urbanas, pero luego falta conocimiento por parte de los equipos técnicos para la aplicación de esa perspectiva o de esas actuaciones que incorporen la perspectiva de género, con lo cual no se está aplicando nada simplemente porque no se sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero sí que decías que se había creado esa cátedra y se había dado cierta formación a los equipos técnicos para que se pudieran realmente aplicar esas normativas, ¿no?
Sí, sí, nosotros la Generalitat generó la guía, que es una guía es una sugerencia, no es obligatorio cumplimiento en seguir la guía, pero sí el contenido. Se sacó delante la cátedra y hemos hecho mucha formación en ayuntamientos, para diputación y demás, para que nos han llamado ellos para dar a conocer toda esta manera de pensar al final y de abordar el problema. Sí que se han hecho cosas, hay que hacer más, claro. Y después, al final, todo siempre está en manos de las personas. Si las personas no quieren, pues por muchas normas que haya, pues eso es una pregunta. Mejora la sostenibilidad, he plantado dos árboles y a la mejora. El problema no es cumplir la ley para mí, sino... ¿Se ha hecho todo lo que se podía hacer en el contexto actual para mejorar la situación? Uh-huh. Porque muchas veces haciendo una calle peatonal ya has mejorado desde el punto de vista de género o haciendo más accesible el edificio, pero se podría haber hecho más. Dice que es la pelea nuestra. Dice, se hace todo lo que se puede hacer para que sea más sostenible, más accesible y más incluyente. Esa pregunta es diferente. Entonces, hay que insistir mucho.
Són les 6:25, entrevistam Eva Álvarez, arquitecta, professora de l'Escola d'Arquitectura de València i també experta en arquitectura de gènere. Cristina.
Claro, y hablábamos también de la importancia, ¿no?, de la conexión de la vivienda con los espacios exteriores, también con el barrio, de no quedarnos solo, de no pensar en esos compartimentos estancos de voy a diseñar la vivienda, voy a diseñar una plaza, voy a convertir una calle en peatonal, ¿no? Entonces, ¿cómo desde tu punto de vista se generan estas conexiones entre el interior y el exterior? Hemos hablado también de esos espacios intermedios, ¿no?, muy apreciados. Por ejemplo, en la arquitectura japonesa, y de ejemplos como las Hof de Berlín o las viviendas de Viena también, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías tú esa conexión entre interior y exterior?
Hombre, pues tú lo has explicado muy bien. Son todos esos espacios intermedios que pueden ser públicos, semiprivados, hasta llegar al espacio privado. Hay muchos espacios de transición y que desde tu habitación, a través de la casa, a través de la escalera, a través del zaguán, a través de la acera, la plaza que puedas tener delante o la calle y los distintos espacios que te vas encontrando desde que tú sales de tu casa hasta que llegas a otro lugar, todos esos espacios de transición hay que cuidarlos y hay que entenderlos y también nosotros hablábamos siempre de los espacios de proximidad, del continuum espacial ese que nos acompaña siempre y que se puede diseñar, y también de las infraestructuras ensambladas. Es decir, hombre, pues no es lo mismo que cerca de casa haya una parada de metro, que haya un carril bici o que haya una parada de bus, que no lo haya y que tengan frecuencia de servicio. Uh-huh. Entonces, todas esas cuestiones que te ayudan se pueden diseñar y se pueden pensar. Los espacios intermedios son fundamentales en la vivienda, pero los espacios de proximidad también. Si yo tengo una replaza donde los niños pueden jugar o las personas mayores pueden estar cerca de casa, no es lo mismo que no tenerla. Si yo tengo una biblioteca o un espacio de coworking cerca de casa, no es lo mismo que yo lo tenga que tener en la vivienda o que lo tenga que tener en el edificio que lo pueda tener en el barrio.
Claro, todo
eso,
ciudades...
eso es política, uh-huh, eso, claro. Es política. Uh-huh. Eso es política y son decisiones políticas, si se quieren tomar, se pueden tomar. Uh-huh.
Claro, las ciudades 15 minutos, ¿no?, de las que se lleva tanto tiempo hablando en París, por ejemplo.
Sí, sí, pero no solo de los 15 minutos, porque muchas veces estoy hablando de este tema y en todas las zonas rurales, en la ciudad hace 15 minutos, pero no tienen servicios. Y tienes que tener los servicios bien con cierta proximidad y con servicios, no solamente que estén cerca, que estén en el sitio y que te den todo lo que tú necesitas para la vida cotidiana. Entonces, así podríamos empezar a hablar de la vivienda.
Claro.
Yo podría tener una vivienda más pequeña si tengo todos esos servicios alrededor.
Claro.
Eva Álvarez, un plaer parlar amb tu, escoltar-te i amb totes aquestes idees que esperem que se duguin a la pràctica de manera més majoritària ja, a partir d'allò, que ja fa tard una mica.
Molt agraïda, moltes gràcies per haver-me cridat. Estic a disposició quan vulgueu.
I mira't agafant la paraula, o sigui que d'aquí poc te tornarem a cridar.
Gràcies, Eva, una hora.
Un plaer. Adéu. Adéu.
Cristina, molt bé. Jo ja te deixo que parlis del tema que vulguis dimarts que ve, si continuem amb aquest també.
Sí, seré a Tenerife, precisament xerrant d'això, d'urbanisme de gènere.
Sí, però podràs entrar des d'allà.
Sí.
Molt bé, idò, xerrem amb tu via telefònica. Molt gràcies. Bé. Sí, mitja. Continuem.
Tres ràdios, informació.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanet.
I avui a la Galerada parlem dels límits d'escriure sobre històries reals, però que no són ben bé les teves. Vincularem aquesta qüestió... Com estàs, Maria Cuanet?
Molt bé, i tu?
A través, molt bé. A través d'un escriptor, un dels grans de la literatura actual, de contemporània, però més expert, no? En, diguem, mig ficcionar o al manco basar-se en vides alienes per escriure llibres.
Exacte, en Emmanuel Carrère, que de fet té un llibre que se diu Vides que no són la meva.
Efectivament.
I que bé, segons ell, bé, ell descriu la seva activitat literària com novel·la de lo real. Sí. I bé, ell és autor de novel·les com L'adversari, Limonov, Vides que no són la meva, una novel·la russa i, recentment traduïda en el català i en el castellà també, Colcós. Tots aquests... També va escriure novel·la pura, diguem, de ficció, sí, okay, però no va destacar amb això. Realment ell això el que destaca és en explicar la història real d'una altra persona, però clar, l'explica ell, no?
És apropiar-se, no?, d'alguna manera de les vides alienes per obtenir, bueno, literatura en primer terme.
Sí, sí.
Beneficis també, perquè evidentment, premis moltes vegades.
Sí.
Però bé, sí, aquí pues, mos trobem a vegades amb un límit una mica ètic, no? I el que li ha passat, perquè ell anà fent, per exemple, això va xerrar de l'adversari, on, ui, perdona, va escriure l'adversari, on explicava la història d'un home que s'havia fet passar per metge durant 18 anys i quan l'estaven a punt de descobrir va decidir matar sa família i els fills i fins i tot els pares per no haver de sostenir sa vergonya que li feia que el descobrissin, no? I clar, aquí en Manuel Cagas s'interessa per ell, van a judici, l'entrevista, se carteja amb ell i després fa un relat i fa una descripció d'aquest personatge. O, per exemple, amb Limonov, que m'acabes de dir que l'has llegit, si el vols explicar tu.
Limonov se basa en un personatge que jo abans de saber que s'havia basat d'aquella manera, molt lliurement, segons el propi Limonov, me va fascinar. Me va fascinar com a personatge perquè era polític, era escriptor, era un vers lliure de la societat, de tots els ambients que transitava, era un home que no tenia cap complex. Estic parlant del Limonov personatge,
sí.
Diguem, de la novel·la, que no tenia cap problema amb provar amb drogues, que se relacionava d'una manera també un poc salvatge amb el seu voltant, diguem, humà. I eres també un dels punts forts de la novel·la, bueno, un antirègim, governàs qui governàs en Limonov, s'erigia com un opositor, no?, radical. I jo vaig investigar molt sobre Limonov, és veritat que trobaves poca informació, que havia muntat un partit polític, això també surt al llibre, que després havia mig desaparegut, que no vivia a Rússia, i és veritat que un dia que tu ara... recordaràs quin va ser un poquet aquestes manifestacions, vaig trobar que el mateix Limonov a la fi parla sobre aquesta novel·la d'en Carrer i diu: bé, s'ha basat en jo, en la meva figura, però aquest no són jo.
Exacte. I és una mica això, no? Primer ell agafa personatges, una vida exacta que no és la seva i en fa literatura, però per exemple això, en Limonov diu, com tu has dit, en Carrer va oferir la seva visió de mi, una obra inspirada en mi, però no són jo, no me reconec. I diu que tot i així està agraït que ho fes, perquè molts d'amics li havien dit escriure un llibre sobre tu i cap ho havia fet, no?
Efectivament.
Així que... Però després en Emmanuel Carrer va més enllà i comença a explicar, a part de vides alienes, vides alienes molt properes a la seva, com per exemple vides que no són la meva, on, entre altres coses, explica la malaltia i la mort de la seva cunyada, és a dir, de la germana de la seva dona. Aquí entra... Clar, i ell sempre hi entra en els temes d'una manera molt profunda, és a dir, no se queda a la superfície en Emmanuel Carrer, no? És com... anem a tots els detalls, i a part és una persona com que això que li agrada en les entranyes, no? I clar, aquí revela moltíssimes coses de sa seva dona, de sa relació amb sa seva germana, de sa seva cunyada, moltes intimitats, no? I sabent que molta gent el llegeix, aquí ja jugues amb un material molt
sensible. Imagina't el sopar de Nadal d'aquest, just després de la publicació de...
Exactament. Exactament.
Per exemple.
Però clar, això també, si ho fa un escriptor amb un perfil més baix, és una cosa. Si ho fa un escriptor que és fi d'una dona molt coneguda a França, sa mare és na Hélène Carrère d'Encausse, bueno, una primera secretària de l'Acadèmia, dona de l'Acadèmia Francesa, ex-diputada del Parlament Europeu, bé, com un personatge molt important dins França, no és exactament el mateix, no?
Clar.
Que si me pots jo explicar la meva vida.
I sabent que si siguin de Carrer vendran molt de llibres.
Exacte.
I serà molt...
Exacte. Clar, fins aquí, però, més o manco, bé. Però en el moment en què se separa de Hélène, la seva exdona, el proper llibre que publica és un llibre que se diu Yoga, i que explica...
Ai, jo també l'he llegit, és que me demanava, sí.
Sí? Que se diu Yoga, i aquí... jo no l'he llegit, així que si vols entrar tu. Explica la seva depressió, el seu diagnòstic de bipolaritat, i degut a una clàusula, a un contracte que havia fet... Bé, no m'adalant, perdoneu. I això és mentre encara està amb Hélène, per tant explica coses de la seva vida en comú. Quan surt el llibre, Hélène fa una carta oberta que se publica a Vanity Fair, on explica que en Emmanuel Carrère no ha estat fidel a un contracte que havien firmat en el seu divorci. Imagineu-vos, és a dir, un contracte on Hélène li deia a en Carrère que fins ara havia pogut utilitzar-la, d'acord? Per els seus llibres. Uh-huh. Diu, durante los años que hemos vivido juntos, Emmanuel podía utilizar mis palabras, mis ideas, entrar en mis duelos, mis penas, mi sexualidad, com havia passat de vides que no són la meva. Però que en el moment en què se divorcien, ella ja no li permet fer això i no permet que torni a escriure sobre ella. Cosa que troba que no compleix a ioga, tot i que ja ha revisat, ja ha llevat, ha revisat i ha demanat el que volia que se llevés i en Carrer ha llevat el que ella volia, però per omplir aquests buits s'ha inventat coses, no?
Sí.
I clar, aquí és quan, si tu dius que una novel·la és tot vera, que és un poc la marca de nen d'en Carrer, tot el que explica és vera, si després fas ficció, són més mentides que ficció, no? Bé, i en qüestió que això va obrir una polèmica que damunt quan havia escrit una novel·la, o sigui, és una polèmica que s'enllaça amb una altra, que és que quan va escriure una novel·la russa, una altra, o sigui, una novel·la que sigui una novel·la russa, allà va destapar també un secret familiar i això li va valdre que la seva mare no li xerrés durant un any, que era que el seu predí havia com a col·laborat amb els alemanys, no?, durant l'ocupació. Bé, i clar, és com aquí un poc, és a dir, bé, s'obrin moltes coses, no? Però una és fins a quin punt, és a dir, tot i que siguis artista, no? Te compensa que pas bé de la teva obra estàs fent mal o faltant en respecte a persones que estimes, no?
I, però ja és una línia vermella que no s'ha de creure.
Per tu ho és, eh?
Sí,
també,
i després entraríem en un subtema d'aquest gran tema, que és, val, si són propers no els pots fer mal, però si no són propers, jo ara mateix, que he estat periodista, polític, molt vinculat a institucions i de més, i he cobert molt, ara m'imagina't que m'adona per publicar coses que sé que en el moment no se podien publicar perquè també entraven en el terreny personal. Clar, són persones que jo no m'importa com prova, ara mateix.
Clar, però s'ètica.
Però és lícit, no?, també fer mal en aquestes persones que potser no has tornat a veure des de fa 20 anys.
20 anys. Jo diria que no, també. Jo diria que no. Aquí també en Nelen, no?, espera, direm el nom, Nelen Devink, que és l'exparella exdona d'en Emmanuel Carrer, posava com reclamava el seu dret a no ser ficcionada.
Clar.
No. I per mi també, o sigui, a mi la reflexió és com quan, això, pues, dues persones han estat parella una sèrie d'anys i han viscut una sèrie de coses. A qui pertany aquesta història? A ningú? A tots dos, vull dir, a ningú. Aquí pertanyen les coses que passen a ningú. Però quan un dels dos decideix fer-ne material literari o material artístic, el que ha de quedar clar és que és una versió de la història, no? Vull dir, això és evident. Però clar, també, jo crec que aquí, més enllà de la responsabilitat moral pròpia, també hi ha que no és gent el mateix si ho fa una persona que al final pues, no és coneguda, no?, i que no té aquestes implicacions, alguna persona que saps que se llegirà, que, no?, que fa
una
part... Sí, a
més això també és relatiu, però, Maria, perquè ara record un cas d'un metge d'un poble de Mallorca, que va ser un cas que va destapar la nostra companya Toni Mateu, dels informatius, quan estaven en el diari Ara, que clar, que jo m'ho contava tot, evidentment no era conegut com a escriptor, no era conegut com a cronista, no era conegut més que per la seva vessant de metge i de ciutadà, i clar, que allò va ser, imagina't, va ser una bomba atòmica en aquest poble
en aquest poble en concret,
O sigui que al final que pots fer molt de mal un redol molt reduït, però que pot ser un mal irreparable perquè tu al final te mous en un redol reduït. Sí,
sí, no, totalment.
I després està Kolkhoz, que és on ell posa més de la seva vida, en realitat.
Sí,
no? Kolkhoz, que recordem que era una granja col·lectiva durant la Unió Soviètica.
Sí, Kolkhoz és un retrat familiar de la seva família que arranca amb el funeral d'estat de la seva mare, que han dit que era una dona important a França. A partir d'allà comença a revisar una col·lecció d'arxius, cartes i fotografies del pare, i això és el punt de partida per ser investigació que fa, que on a part de la història de la família també hi ha la història del món sobretot els grans conflictes del segle XX, de Rússia prerevolucionària a la Ucraïna actual, reconstrueix el recorregut dels seus repredins, que eren burgesos il·lustrats exiliats a Geòrgia després de la revolució, després del seu predí, aquest marcat per la col·laboració amb els ocupants alemanys, i la carrera imparable d'en Helen, sa mare. I per tant, sí, és
s'han fet dues pel·lícules que jo controli de, de novel·les, de les novel·les que estem parlant, amb dues sense massa èxit, la veritat. Una que es deia, bueno, de l'Adversari, que es deia talment, l'Adversari, i que se va estrenar el 2002, ja fa estona, i que va participar el mateix carrer
en
el guió. I després, el de Limonov se va fer una més recent que protagonitza Ben Henshaw i va dirigir un dels grans Lesherbanikov, que és un dels grans directors russos actuals, que jo vaig veure també en certa expectativa, i la veritat és que tampoc està a l'alçada de,
no
del complir. Llibre, però bueno.
Bueno, això ja sabem que ja no. Part.
Sí,
sí.
I d'alguna cosa més sobre Carrer i la seva afició a contar vides que no són la seva.
Que costa, és a dir, que per què va firmar aquell contracte si l'anava a incomplir, si estava claríssim, no?
Clar, sí, també és veritat. No, i és veritat que és un autor molt interessant, que escriu molt bé i que està molt ben traduït, perquè...
Sí, no sols en Ferran Ràfols, en Banagrama.
Efectivament. Tu l'has llegit en francès?
Jo l'he llegit en català. Però ara ja acabo un paio, ara hi ha qualcosa en francès i crec que me l'hi llegiré en francès, sí, sí.
I d'allà us contaràs.
Sí, ja us contaré, però sí. Sí, bé, no, per mi és un autor que a mi me genera molta contradicció, perquè per una banda és molt... escriu beníssim, molt interessant, però a l'altra banda a mi me sembla... molt egocèntric, molt narcisista, molt francès, malament... Sí. En el mal sentit, molt gavatxo. Sí. I m'acosta a vegades seguir-lo perquè m'acosta el seu personatge. Però bueno, a vides que no són la meva, comença molt així, molt egocèntric, molt francès arrogant, molt tal, i acaba molt dolç i molt en contacte amb Samo. I bueno,
i d'aquests noms que sonen també sempre pel Nobel de Literatura.
Sí, exacte.
Jo crec que li queden, si li donen qualque pic que ho dubte, que li queden uns anys encara.
Sí, un poc més de literatura.
I queda més que anem a Murakami.
Sí.
Que per cert, ja que estem a la sessió de literatura, recoman, no és allò de res ni molt manco, és, de fet és, fa molt d'anys que la publica, Piercing de Ryu Murakami, que és l'altre Murakami, que t'he parlat d'ell qualque pic. No?
Sí, i ara és que l'acaben d'editar en català.
Efectivament, i l'he llegit en català. I res, fa dies i te'l recoman perquè està molt i molt bé. Pues sí, és que Ryu Murakami no diré aquesta cosa que sembla una butada, que és millor que en Haruki, però diré una veritat que és la meva, que és que ara mateix m'interessa molt més en Ryu que en Haruki. Ja està,
molt
ja
bé.
Queda dit jo.
Queda dit i...
Te recomano pizza, mira, si me'n recordi la setmana que ve te'n l'educ.
El tinc a la llibreria. Sí, molt bé.
Gràcies, Maria.
Gràcies a tu, Rafael.
Vinga, 6:46, continuem parlant de llibres perquè entram a una llibreria ara mateix.
Tres ràdios, memòria. El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I d'això parlam en aquest darrer tram de la programa. Cada dimarts pot ser una llibreria, pot ser una biblioteca i, evidentment, sempre parlant amb lectors, perquè els bibliotecaris i també llibreters i llibreteres, evidentment, ho som. Avui toca la llibreria de la Fundació Joan Marc. Helena Iglesias, com estàs?
Hola, bones tardes, com estàs?
Molt bé. T'agafam a la llibreria o ja has acabat el teu horari laboral?
No, jo, gràcies a Déu, he acabat ara, ja estic fent altre tipus de tasques.
Mira, començaré per una pregunta que sempre m'ha generat curiositat i que mai he fet a una llibretera i d'una llibreria, diguem, d'un museu o d'una galeria, d'una fundació d'art, no? Que és, tu trobes que hi ha moltíssims, perquè és la meva sensació, de ciutadans, de persones, d'assistents a una exposició determinada, que passen abans per la llibreria que per l'exposició?
Podria ser, sobretot de on està ubicada aquesta llibreria.
Helena, sol estar ubicada en un lloc estratègic, també s'ha de dir.
Sí, suposo que s'intenta, no?
S'intenta.
A mi, primer de tot, jo no som realment com a llibretera, no? Estic un poquet de coordinació de totes aquelles... Jo rep com a petit centre de Palma, no? De lo que és la Fundació, que hi ha tres centres. Totes aquelles publicacions que edita la Fundació, pues jo com que les rep per poder-les col·locar i tenim un espai dins el que és l'espai de tenda, llibreteria, no?
Ai,
ara hem fet un lío.
Sí, la botiga, sí.
És un poc una mescla, no?, de petita tenda museu amb totes les nostres publicacions.
Molt bé. Vos podries parlar dels fons i què en destacaries dels fons que teniu, dels fons de llibres?
Bé, o sigui, nosaltres podem parlar de dues coses diferents, no? Una part és la part de la biblioteca, que tenim una biblioteca que no és a l'ús, és una biblioteca per gent que estudia, per gent que investiga, que, evidentment, baix comanda, tu pots demanar llibres que vegis que estan, a més, se poden consultar a la nostra plana web.
Sí.
I després, el que és aquesta llibreria, petita llibreria de les nostres publicacions, que, a més, també miram sempre de tenir qualque cosa extra, no? Ja procuram tenir sempre llibres interessants per més petits, i sempre mirant un poc la part artística, la part museística, no?
Claro.
Mirant, pues, són llibres de manualitats o de pintura, o de persones que realment han fet una aportació interessant, ja sigui pedagògicament xerrant, no?, a les arts plàstiques, en general.
I al final t'atreveries, en base també a això que m'estàs contant, a traçar un perfil d'aquell, diguem, usuari de la Fundació Marc que també s'anima a comprar llibres o com a mínim s'interessa per les novetats que vagin sortint?
Sí, bé, pues, hi ha de tot. Realment, arribes a veure gent molt joveneta que estan estudiant, que estan cercant informació de coses un poc concretes, no? De lo millor és que a l'escola els estan ensenyant X i te venen a demanar, escolta, te'ns diu qualque cosa de pintura o d'un escultor? Clar, nosaltres som com a molt... Nosaltres és com un cercle molt reduït, no? Molt lligat a les nostres exposicions, a totes les exposicions, les que venen, les que tenim, les que ha hagut. I bé, públic, gent que realment quan xerres un poc també te fas petit, no? Perquè dius, mare meva, aquesta persona que en sap.
Sí,
que gent que ve cercant coses molt concretes. I gent, sí, veiem de tot, eh? Veiem des de gent, ja t'ho dic, joveneta, que està, a més que els veus... És tan guapa aquesta joventut, no?, que els veus tan emocionats i amb tantes ganes, no?, de fer, de cercar, de mirar, d'aprendre, i gent que te conta quatre coses i que te quedes embabat dient, mare meva, aquesta persona el que ha estudiat, el que ha vist... Lo... Uh-huh. Sí, és, la veritat és que és un lloc, per jo, meravellós, on està.
El fill d'allò que dius, Helena, ahir precisament feien 500 programes de l'aviador i tenien com a dues taules de col·loqui, i la primera d'elles eren diferents perfils, no? Hi ha artistes, gestors culturals, cineastes... Uh-huh. I jo els llegia la darrera enquesta de l'INE, que s'ha fet durant els anys 2024 i 2025, i la veritat és que de vegades pensam que la cultura, bueno, se consumeix però d'aquella manera, i els resultats són increïbles, són esperançadors, no, el següent, sí. perquè parlen que, per exemple, i dues coses que te vinculen, no? L'assistència a museus ha pujat moltíssim, si parlem d'una forquilla de 20 anys, ha pujat exponencialment, a prop d'un 30%, si no recordo malament, però també la gent que llegeix, no? I clar, i al final, no sé si això també vosaltres ho notau, que darrerament hi ha com més interès per allò que es posau, per exemple, no?
La veritat és que nosaltres ara mateix tenim una exposició de fotografia, mm-hmm. i que evidentment va vinculada amb un catàleg, i és la fotografia darrerament és una cosa, o darrerament no, sempre, és algo que mou molt, moltíssim, i és meravellós veure quan la gent arriba, te demana, què teniu? Ah, sí, puc passar. O gent que ve directament i diu, perdona, és exposició temporal? Ja, sí, puc passar. Ah, que ve gent que ve, saps perfectament que t'estan seguint, perquè venen, te demanen per aquella cosa i pugen, miren, i se'n van tan contents que tu dius, mira que bé.
Que bé. Teniu, sí, sí. Teniu exemples així com avaluosos, jo que sé, catàlegs que siguin especials, llibres, resultats d'investigació, biopics d'artistes concrets?
Tampoc no... Ja som, amb aquest aspecte podria dir que som un poquet inculte, no? No tenc aquest... Venc d'un món molt diferent, clar, fa poc clar. Que jo estic a la Fundació, però sí que puc dir que ara mateix, per exemple, hi ha una fotògrafa que vàrem tenir ara a final de l'any passat, fins a octubre del 25, vàrem tenir l'exposició d'Ana Cristina García Rodero.
Sí,
boníssima. I el catàleg aquest és brutal.
Sí. Brutal. Un referent.
Així que jo aprofito per dir a la gent que aprofitau ara que se va tornar a editar aquest catàleg, perquè la gent venia, o sigui, ve encara ara, venen expressament a cercar el catàleg. És que el catàleg és brutal.
Que bé.
En general, que la gent passi a mirar els catàlegs que tenim, perquè ja no només físicament, la plana web de la Fundació Joan Marc, hi ha tal brutalitat d'informació cultural de tot tipus, i estan tots els catàlegs, tots, absolutament tot. Crec que els primers són des 1974 o alguna cosa així. Uh-huh. Des de la primera exposició fins a la darrera, estan tots els catàlegs PDF-ats.
Sí.
Allà, penjats. Que qui vulgui mirar, els ho pot mirar.
I has fet referència a García Rodero. Supos que abans te referies a la de Cristóbal Lara, també, que són
fotografies Lara, ho tenim ara,
precioses, en blanc i negre, que retraten una època més molt, molt convulsa, la
són
guerra.
Seus, sí. De fet, l'exposició de Cristóbal Lara se diu Principiante.
Principiante, sí.
Perquè està als seus començaments. Mm-hmm. Són quan ell va començar en blanc i negre.
Sí, sí.
Després ja va descobrir el color, però ell va començar en el món de la fotografia en so blanc i negre, i així són les fotos que tenim. Hi ha una petita exposició, la primera planta, de 15 contes, que se diu, és una fotografia, on de cada fotografia hi ha una petita història, i després tenim l'exposició gran de Cristóbal Lara, que està sent un èxit, la veritat.
Que bé, trebaties a qualque recomanació de qualque catàleg que tingueu ara mateix a
la botiga? Doncs aquest darrer. El de Cristóbal Lara ara també és preciós. Uh-huh. Cristina García Rivero, me reiter. I un altre, per exemple, siguent algo diferent, el que serien si és catàleg, nosaltres a la Fundació Antaurus tenim una col·lecció que se diu Españoles Eminentes. Uh-huh. Xulíssima, també, perquè són biografies de personatges que han estat o sí, han estat punters en aquell moment de la seva vida. Clar. I són unes biografies espectaculars d'Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal, que moltes vegades al principi molta gent no sap ni qui són, no? Pues jo vos anirem també que pegueu una ullada, mireu i trobareu, la veritat és que és una col·lecció preciosa.
Ho demanem al teu director quan ve en el programa que ve sovint. Trobes que és prou sí. coneguda la Fundació Joan Marc o jo crec que encara...
Pues jo podria... m'ho sorprèn.
Sí?
Sí, m'ho sorprèn perquè...
De les més valorades ja t'he dit que sí. Quan surten enquestes és dels espais positius, diguem, més valorats. Sí.
La gent surt, a mi és una de les coses que també m'encanta, m'encanta, me fascina, veure com hi ha gent que entra per primera vegada, que, ai, és que no sabia que estàveu aquí, vos he vist passant pel carrer. Entren i quan surten contents.
Sí,
ai, m'ha encantat, que xulo, no sabia que estàveu aquí, tornaré un altre dia. Aleshores, hi ha una part de gent que si mos coneix, teníem una oferta cultural molt guapa, molt interessant. Sí, I m'agradaria que sí, que potser per ventura la gent mos miràssim un poc més quines coses podem fer a la nostra ciutat, no? Pues tenim a vegades coses just d'hora i no ho sabem.
Jo crec que el Bocarell està funcionant a casa molt bé i la feina, evidentment, que feis que és clau en tot això que estem parlant. Helena Iglesias, de la llibreria de Fundació Joan Marc a Palma, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de l'Aviador. Te cridarem aviat per parlar de més novetats i de més catàlegs.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bones tardes.
Gràcies. I fins aquí el programa 501 de l'Aviador. Ja sabeu que tornem demà a les 6 i que ara mateix arriben les notícies. La Junta